camins.
Ells eren on eren. I no eren en aquell altre punt de la ciutat, sota el focus i la glòria. Ells eren on eren, i no estaven entre els premiats d'aquells premis de tant prestigi, en forma de cavallets alats. No, ells no hi eren allà. Eren on sempre, darrere els vidres, tocant les tecles, davant els micròfons, disposats a rebre el millor premi que podien rebre, tornar a fer la ràdio humil i nocturna de sempre. Ah, allò sonava molt bé, però era mentida. Vendrien a la seva mare per un ondas, cagundena. Microconte. Pell de gallina a l'estudi per la poesia que resuma per tots els nostres poros de la nostra pell. Bueno, bona vesprada d'aquest dimecres 14 de desembre del 2022, una nit de Premis Ondas en què no estem els de camins, incomprensiblement. Mira que m'he enviat allà els programes, els millors programes, i res, no els toca el cor a la gent dels Ondas. Bueno, no perdem l'esperança i arribarà el nostre moment. Dia 1, després de fer dues passejades per dos fires mítiques, per la impressionant Fira de Santa Llúcia, vam conèixer novetats i com va tot, ens va atendre l'Albert Deulofeu, president de la Fundació Fira de Santa Llúcia, i després vàrem anar una mica més enllà, fins a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Ens la va presentar una entusiasta, Maria Dolors Rius, que és la seva regidora de turisme. Fires nadalenques, Alcamins, Air. I dia 1 després també de Rosario Santamaría, que ens va apuntar la seva versió d'Economia en Valors i ens va portar una entrevista plena de bellesa. Bellesa solidària. Aquí es van sortejar els productes que ens van deixar, no va quedar res, absolutament. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial, el Tinder de la casa, i al web radioestel.cat. També tenim un canal de YouTube que l'hem descobert aquesta tarda. Jo no sabia que existia, però ja estem també. I tenim una parada d'olives i encurtits al Mercat de l'Estrella, com no podia ser d'altra manera. Si aneu, recordeu que teniu dues hores de pàrquing gratis. Si dieu que veniu de part de Radio Estel, està la raga, eh? Per les tardes, servint olives farcides i picants. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia Sensible, Macedònia Reflexiva, Macedònia X. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas, de Pere Juventí Balcells, amb el cameo estel·lar de Judit Caselles, que ens ha deixat una crònica dels pressupostos, ara us informem. Després i tot seguit, temps per l'anàlisi, allò amb la calma, espai en Radio Estel per Xavier Torrents, l'analista brutal, perquè ens expliqui de què vol parlar en un dia com avui. Anàlisi, reflexió, opinió, una mica de tot, amb el gran professor X. I a la part final del programa rebrem Alberto Gómez, que ens portarà una tercera edició del seu món de microcontes, la calidesa, la tendresa, la melancolia, les històries que ens posen els pèls de punta, com el Ferran Caldevila amb el meu microconte d'entrada. I tendresa, per què no? També tendresa. La ràdio nocturna de la casa, des de l'any fins les 9, tot pot passar quan arriba la banda de camins, un programa sense ondes i sense rom.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
El professor Xavier Torrents fa la seva entrada triomfal aquí a l'estudi, deixa la jaqueta, li donem la benvinguda. Bona vesprada, Xavier.
Hola, bona vesprada. No em deixes ni seure, quan arribo.
No, jo sóc un abusador dels col·laboradors i els expremo des del primer moment. Vinga, ara fem uns minuts amb Xavier Torrents, que ens interessa molt els temes que ens porta. La, la, la.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Doncs vinga, mentre continua aquesta semifinal del Mundial entre França i el Marroc, ara mateix està a punt de marcar Giroud, per vostra informació, l'ha tirat fora. Doncs saludem ja hem saludat el professor Xavier Torrents, que com sabeu cada 3 setmanes, més o menys, ens visita per portar-nos temes, per portar-nos reflexió, per fer una ullada a l'actualitat, sempre una mica diferent. El que ell suscita l'actualitat i com la veu ell mateix. M'ha enviat els temes aquests dies darrers, em va enviar una mica per fascicles, mira, parlem d'això, parlem d'allò, em va arribant, i per començar, un tema que, bueno, em crida prou l'atenció, però que és un clàssic, una mica l'extrema dreta, que sempre t'interessa molt posar-la sota els focus i poder debatre una mica què està passant. Hi ha un moviment que es diu Ciutadans del Tercer Reich, Xavier Torrents.
Bueno, del tercer això ha sigut un lapsus que un neurocientífic se n'hagués adonat del teu inconscient, perquè de fet no és del Tercer Reich, això és quan va ser Hitler.
Vale, és del Reich, directament.
Del Reich, Ciutadans del Reich. Perquè a més, ells, per dissimular una mica, diuen que no, teòricament no parlen del nazisme, tot i que estan a l'extrema dreta, sinó que ells van més enllà, volen inclús el primer Reich, o sigui, van més enllà en la història.
Ah.
És a dir, volen, diguem-ne, una... volen, i dic volen perquè només han estat detinguts doncs, primer uns 26, si no recordo malament, mm-hmm. després en canvi d'una cinquantena de persones, però és una organització ultradreta que té, de fet, 21.000 persones identificades com a membres o activistes, de les quals un 10%, per tant, que, si no recordo malament, doncs serien unes 200... Unes, no, 2.000... 2.100 persones... 2.000... Ai, ara m'he escapçat. Sí, les meves les estadístiques no són el meu, però diguem-ne, un gruix important serien susceptibles de practicar la violència, no només aquests 50 detinguts.
Vale, estem parlant d'aquest d'aquest grupuscle de persones que es programa, pel que tu dius, els Ciutadans del Reich, però què és? Una organització secreta, un partit, una corrent ideològica? Que, com definiries tu aquest
sí,
moviment?
Sí, mira, partit polític no ho és, tot i que perquè no es presenta, no és com a alternativa per a Alemanya, que seria una mena de Vox que hi ha a Alemanya.
Uh-huh.
En aquest cas és, diguem-ne, un grup directament, no de nova extrema dreta, sinó directament de la vella extrema dreta, que són neofeixistes,
vale.
O sigui, neonazis, i que, liderats per un aristòcrata, diguem-ne, i per un militar,
clar,
perquè i el que volien és fer dues coses, un cop d'estat i una cosa que ha sortit, entraia avui la notícia, uh-huh. que és que, a més, volien fer un exèrcit paral·lel.
A la pròpia Alemanya, tenir un exèrcit paral·lel.
Sí.
Clar, perquè no són... tu ara ho
deies
ara.
Recorda que això, a veure, el teu lapsus, de fet, anava ben encaminat. No es diuen del Tercer Reich, però Hitler va fer això durant una dècada abans de pujar al poder, uh-huh. va fer una mena d'exèrcit paral·lel.
Escolta, però és que, clar, em crida l'atenció que no són quatre friquis, perquè de vegades aquests moviments tan alternatius, quan veus els perfils, són una mica allò pintorescos, per dir-lo així. Aquí tenim aristòcrates, jutges, exdiputats, exmilitars, és gent amb cert pes intel·lectual.
Bueno, a veure, dues coses. Una molt bona que has dit, la deixo per després, i la primera és, a veure, pensar que no hi ha friquis entre jutges, entre polítics, entre... Això és un prejudici. O sigui, pensar que els friquis només
positiu.
Estan a la part de baix de l'estructura social.
Tens raó, tens tota la raó.
Friquis n'hi ha a tot arreu.
A tot arreu, tens tota la raó. I en aquest cas, encara que siguin jutges, exdiputats, exmilitars, tenen el seu costat friqui, doncs, a tocar.
Tot i que nosaltres, ara crec que no descobreixo res pels oients de Ràdio Estel, però el Rafa i a mi, doncs, ens agrada del Triangle Friki de Barcelona, que té una altra connotació, que és el triangle aquest que hi ha a l'Arc de Triomf, Urquinaona i tal, que són, diguem-ne, els jocs de còmics i coses.
A mi m'agrada molt, sí senyor, sí. M'agrada molt.
Tot i que per la cara que ha fet el Rafa, perquè no ho veuen els ullets de l'Estel, crec que no sabia el que era el Triangle Friki de Barcelona.
No ho sabia. Dic, a veure per on sortirà ara, saps? Perquè no sé si m'agrada o no m'agrada el Triangle Friki de Barcelona, però si va per la vessant dels còmics, m'agrada molt.
Sí, sí.
Escolta una cosa, clar, aquestes organitzacions... És curiós perquè a Alemanya tots aquests moviments es miren amb lupa,
Sí, però fixa't que això, diguem-ne, portaven organitzant l'intent de cop d'estat durant més d'un any, però va bé, i aquesta és la part bona del que tu havies dit, que ho has encertat, li has posat el dit a la llaga, que és a veure. Mireu, tenim dues coses sí. que si... Rafa, tu ho haguéssim parlat fa 5 anys enrere o 3 anys enrere,
sí.
Els friquis ens haguessin dit que nosaltres dos érem friquis. Poso dos casos reals, i avui en dia sabem que són reals. Un, aquest, l'intent de cop d'estat a Alemanya per tota una organització paramilitar, diguem-ne, i que estava molt ben organitzada. I l'altre va ser el real... assalt al Capitoli a Washington, als Estats Units,
sí.
I les dues coses, si les haguéssim dit fa 3 anys, ens haguéssim tractat a tu i a mi de què esteu dient, esteu exagerant, això és inviable, que Alemanya, que és el motor de la Unió Europea, tingui una organització tan potent d'extrema dreta, diguem-ne, que vulgui fer inclús un cop d'estat, o que a Estats Units hi hagi un assalt al Congrés, a la Cambra de Representants, al Congrés de Diputats, no se'ns haguessin cregut. Això, el que ens està indicant, aquests dos fets, i ho focalitzo en aquests dos fets, és que l'extrema dreta ha esdevingut, en aquests moments, el principal risc de la democràcia.
Clar, perquè amb l'auge de l'extrema dreta que estem veient arreu d'Europa, es pot donar el cas, Xavier, segons la teva opinió, que en uns anys coincideixin, per exemple, 4 o 5 governs d'aquest color en països punters d'Europa i aparegui un risc real?
Mira, sort que acabo de dir allò d'anterior. Si jo dic ara que sí, que és possible que hi hagi 4 governs, bueno, de fet, de moment ja en portem 3, o almenys 2. Hongria, Itàlia i Polònia, diguem-ne, algú discutiria si sí o no. De moment portem 3, ens falta un només, eh? O sigui, per tant, fixa't.
I si arriba el moment, quin país veus més sòlid per ser una mica l'esperança, mantenir l'ordre una mica democràtic o ser una mica far? Perquè, clar, històricament, sembla que Gran Bretanya i França...
Gran Bretanya ja no està a la Unió Europea, eh?
Bueno,
per tant, ja s'ha retirat.
Com a mínim per proximitat geogràfica.
Sí,
ja.
Però, a veure, jo crec, precisament, a veure...
Perquè quins són els països en què no s'olora l'extrema dreta? O s'olora tot?
No, s'olora en tots els països de la Unió Europea en aquests moments. Una altra cosa és el govern. Jo crec que Alemanya... justament pel precedent històric que va tenir a la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, doncs, té institucions que, a la mínima que detecten un risc fort, passa el que passa ara, una operació policial, recordem, de 3.000 policies, si recordo no malament, tenen 16 lands, és a dir, que són com 16 lander, que són com comunitats autònomes, doncs, dels 16, l'operació es va fer en 12. Per tant, fixa't si estava distribuït en el país.
I coordinat, sí, senyor.
Sí, sí. I, per tant, té institucions. És més, el partit que sembla a Vox està sistematitzadament vigilat per la Fiscalia, perquè el dia que passin a ser nova extrema dreta, antiga extrema dreta, aquí Alemanya ho il·legalitza. Per tant, fixa't, tenen, diguem-ne, com institucions preparades per actuar davant d'aquesta situació. Que l'estat espanyol, per exemple, dubto que s'acabés il·legalitzant un partit d'aquesta mena. De fet, no estan il·legalitzats. I, de fet, mira el que passa, que és un indicador, eh? S'ha trigat a treure de la tomba del Valle de los Caídos, que ja no s'anomena així, però el dictador de Franco.
Ha costat una mica. Escolta, ja per acabar amb aquest tema, però un dubte que tinc. Bueno, no, jo tinc moltíssims dubtes, però diguem que tu em puguis resoldre aquí...
Dubtes bo.
Que tu em puguis resoldre aquí davant de tothom, diguem que ara mateix en ve un, respecte a aquest tema. Estem parlant d'aquest moviment, aquesta ideologia Ciutadans del Reich. Tenen simbologies, aquestes persones? Utilitzen simbologies nazis, per exemple, o no?
A veure, si utilitzar a Alemanya simbologia nazi vol dir directament passar per un jutge, diguem-ne. Explico un cas anecdòtic. Uns turistes xinesos a la porta de Brandenburg un dia van aixecar el braç amb el símbol nazi.
Sí.
És igual que fossin estrangers. La policia es va apropar i els va detenir. Després, van veure que... Bueno, altres qüestions, però no es pot utilitzar a Alemanya simbologia nazi en cap moment.
Bueno, és el que dèiem, que ja a Alemanya es fa un seguiment molt pormenoritzat
de fet, aquestes coses. Ara no recordo com es diu aquesta líder jove, de fet, d'un grup clau, un partit, una organització neofeixista que hi ha aquí a Madrid.
Ah, que sí, la noia aquella que va sortir fent com un míting allà.
Sí. Pues aquesta noia, que aquí mai se l'ha detingut, doncs va agafar un tren, o un avió, però crec que va ser un tren, va arribar a Alemanya i només arribar la van detenir perquè portava el Mein Kampf, La meva lluita, que és el llibre de Hitler, i alguna simbologia. Només arribar la van detenir. Aquí no l'han detinguda mai.
Doncs per reflexionar totes aquestes coses és molt interessant ser conscients de que existeix doncs, aquesta realitat d'extrema dreta que, a més, tot i que siguin friquis, estan en les altes instàncies de l'aristocràcia europea en diferents aspectes. Un altre tema que m'has proposat, anem a saltar una mica de tema, Xavier, si et sembla bé. M'agrada molt, a veure com ho enfoques, això. La creativitat de Gaudí a la Basílica de la Sagrada Família en l'entorn nadalenc.
Sí, Jo volia parlar de Gaudí perquè, bueno, a veure, jo que vaig créixer a Reus he de parlar de Gaudí, vull dir, de tant en tant.
Val, i clar.
Per tant, tu has de fer un forat, has de fer un forat al programa perquè jo, almenys una vegada a l'any, parli de Gaudí.
Escolta una cosa, aquí som molt partidaris de Gaudí i de la Sagrada Família, especialment que, de fet, aquest divendres farem un programa especial amb l'Ignasi Miranda amb el concert de Nadal que es fa des d'allà. Sí. Farem retransmitir-lo.
Mira, faig un pronòstic.
Home, m'encanta.
Però no parar, per quan s'acabi de construir la Sagrada Família.
Vale, que es calcula cap al 26, més o menys.
No, el 26 serà, diguem-ne, el que estem fent ara, però no la construcció sencera de la Sagrada Família.
Vale.
En el centenari de la mort de Gaudí, diguem-ne, el que de fet, i això recomano que llegiu Catalunya Cristiana, diguem-ne, és la façana de la Glòria, diguem-ne, això quedarà tancat, diguem-ne,
vale.
Fet. Però, les sis torres centrals que ara, diguem-ne, aquest divendres s'inaugura de les torres de Lluc i de Marc. Val? Això passa a la ràdio. Una miqueta en blanc.
No,
sí,
no, aquí,
ara he perdut el fil conductor.
Tu volies parlar de Gaudí, sí, i de la Sagrada Família en l'entorn
nadalenc.
Ah,
ja sé, el pronòstic. A veure, bueno, de fet, és un desig, ja sé que és un desig, no és un pronòstic, però home, m'agradaria que quan la Sagrada Família quedés ja enllestida,
sí,
fos la nova catedral de Barcelona. Ja sé que la catedral és la catedral, però pogués arribar a ser-ho. Ostres, no, m'agradaria, però és un desig. Potser pel fervor per Gaudí, per tot el que representa la seva família, i perquè avui, encara que hi hagi persones o polítics o d'això que no ho vegin, el màxim símbol de Barcelona, està clar, pregunteu als turistes, la gent aquí ho discutirà,
segur,
és la Sagrada Família, la Basílica de la Sagrada Família.
Això segur, ara que ha marxat Messi, el que és més símbol de Barcelona... És
per mi el Messi no ho era, però tot i que després en parlarem, amb un altre tema d'avui.
La simbologia. Escolta una cosa, sí que és interessant una... Jo, mira, el teu desig l'entenc perfectament i gairebé te'l podria comprar, però és que jo crec que no és necessari que sigui reconeguda com a catedral. Jo crec que és tal la bellesa, la magnitud de l'obra de Gaudí, perquè jo passo moltes vegades per davant de la Sagrada Família perquè m'agafa de camí a diferents llocs habituals. No hi ha, sempre ho explico aquí al programa, no hi ha cop que passi per davant que no m'agafi com un ai al cor de la bellesa i tota la construcció, tots els detalls que m'encanten. O sigui, és una cosa que m'agafa com una mena de petita ansietat de bellesa.
Sí, a mi, de fet, això m'ha passat fa poc, i per això, o sigui, a veure, em va passar fa uns dies,
sí,
i aquesta emoció de passar davant la Sagrada Família i de sentir com Gaudí va ser rupturista o disruptiu, per utilitzar un terme més psicològic, va ser disruptiu en la seva època. Avui en dia ja és una tradició. Pensem que totes les tradicions han estat innovació en algun moment donat.
I
per tant, Gaudí,
sí,
va ser innovador.
Jo
avui ja és una tradició.
Bueno, Gaudí va ser molt innovador.
Molt. I va fer una cosa que a l'edat medieval no s'hagués entès, no es va entendre tampoc en el seu moment, que és entendre que el missatge de Déu està en la natura, i ell va traslladar llavors la natura a l'arquitectura per simbolitzar aquest missatge de Déu. I, per tant, aquesta interrelació entre la natura i l'arquitectura, jo crec que és el gran avenç que va aconseguir Gaudí, diguem-ne. I a mi el que em sap greu, justament com a... Saps com ens diuen els reusencs, així com a sobrenom? Ganxets.
Ganxets?
Perquè enganxem. Sí. Però bueno, això seria per un altre debat i un altre dia.
Jo només
conec... Però l'únic que em sap greu és que el Santuari de Misericòrdia, que és potser una obra de Gaudí, no va ser finalment una obra de Gaudí, justament perquè va ser tan disruptiu que no van acceptar els seus plànols per construir el Santuari de Misericòrdia.
Jo m'agafaré la teva afirmació de que enganxeu. Només conec dos reuencs.
Reusencs.
No, jo, tranquil, que em fustigaran obertament. Reusencs. Andreu Buenafuente,
sí,
que enganxa prou.
Sí,
que enganxa prou.
Sí, Reusenc.
I Xavier Torrents, que com podeu comprovar, enganxa molt.
Després hi ha, per exemple, un actor de teatre com el David Bages, que no sé si el coneixes, no sé com
sí, vas
al
món del
teatre.
Sí, em sona el nom, ara mateix no li poso cara.
Sí, bueno, i molt d'altra gent.
I aquí a la casa tenim dos reusencs, també de mena, com Salvador Aragonès, capo de l'economia d'aquest programa, i Anna Closa, que està als informatius durant el matí.
I saps que Ràdio Barcelona, que ha estat com capdavantera de molts deixebles,
home,
molts
maestres i tal,
Ràdio Barcelona, molta de la fornada i per això Andreu Buenafuente va vindre a Ràdio Barcelona al principi i d'aquí va sortir. Doncs sortia de Ràdio Reus i de Ràdio Reus van anar a Ràdio Barcelona i d'aquí va fer tota aquesta onada expansiva. No?
Ràdio Estel també és prou cantera, eh? Perquè ha passat
sí, molta... per, aquí venim, per això venim reusencs aquí també.
Després hi ha gent que no avancem.
Bueno, jo em sento reusenc i barceloní, hi ha dues coses. Ja.
Perfecte. Escolta, fem una pausa que hem de fer per publicitat i després continuem, encara tenim més temes per xerrar amb tu.
Molt bé.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert! Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residumbas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Tortosa. 90.1.
Rafa Sanahuja.
David Serra, bona vesprada.
Hosti, tu, quin susto.
Camins.
Ràdio Estel.
Darrere cada segon de ràdio hi ha molta feina. Cada segon de ràdio.
Sí.
Déu-n'hi-do la feina que hi ha.
Sí.
Tampoc hi ha tanta feina.
Expliquem històries.
Cinc minuts que passen de 8:45, estem en directe a Ràdio Estel, això és la ràdio nocturna de la casa, estem fent ràdio amb el professor Xavier Torrents, que ja ens ha fet una repassada dels temes que ell volia, i ara tenim aquí una barreja que em crida molt l'atenció i vull veure com la desenvolupes. Perquè per un costat tenim el Mundial de Qatar, podíem exemplificar-lo amb aquesta narració. Lionel Messi, que ahir es va treure una jugada maradoniana de la màniga i va fer doncs, aquesta meravella. I per l'altre costat tenim una cinta que s'estrena ben properament, una cinta molt esperada de James Cameron, una segona part. No, no la tenim. Tenim, en aquest cas, la pel·lícula Avatar, segona part, després d'un munt d'anys que es va estrenar la primera part, Avatar, el sentido de l'aigua, el sentit de l'aigua, que s'estrenarà, per cert, també en català, si no ho tinc mal entès. I tu, mira, podem escoltar una mica el tràiler. Epic, d'Avatar, el sentido de l'aigua. Clar, aquí quan tu has dit, farem una mena de de joc entre el que és Qatar i el que és Avatar, el centre.
Clar, jo volia parlar de dos temes que són d'actualitat. Un és l'estrena... Aquest divendres. No te n'oblidis, aquest divendres, perquè cal anar a veure Avatar.
Tenim el sopar de Radio Estel, però ja anirem.
Doncs el dissabte, el diumenge. Doncs hi ha això. Hi ha aquesta estrena, per tant, seran 3 hores de pel·lícula. 3 hores i 10 minuts, per cert.
Sí.
Però que passen, sembla, no l'he vist encara, òbviament, però passen sempre...
Tens ganes, que dit, tens ganes.
Sí, moltes, perquè fa 13 anys, el 2009 va ser l'estrena de la primera d'Avatar,
sí.
Fa 13 anys, doncs, va ser apassionant veure Avatar. De fet, és la pel·lícula amb més espectadors que ha hagut al llarg de la història. Ja havia aconseguit un rècord aquest home, el Cameron, doncs, el Titanic, que jo no la vaig anar a veure. En aquell moment era molt rebel i no vaig voler anar a veure-la. Parlem de fa dècades ja d'això.
Sí,
però Avatar sí, i vaig disfrutar. I l'altre tema d'actualitat, que clar, cada cop s'ha difonat més a mesura que ens apropem a la final d'aquest diumenge,
sí,
del Mundial, en el qual sembla, pel resultat d'ara de França 1, Marroc 0, que serà doncs França i Argentina. I serà diumenge. Per tant, tenim l'estrena mundial el divendres,
sí,
i el Mundial, en el cas de futbol, el diumenge. Però cada cop s'escolta menys aquesta polèmica que ha hagut sobre Qatar. I jo vull fer un contrast, o sigui, el contrast del missatge de Qatar, que rima amb...
Avatar.
Rima amb Avatar, però ara ho desgloso. Són dues coses... Jo no plantejo com Qatar i Avatar, sinó Qatar o Avatar.
Val.
Qatar... ja sé que és molt gruixuda aquesta paraula, però Qatar, doncs, podria arribar a matar, o matar, diguem-ne,
sí,
i en canvi Avatar amb estimar, no? Amb estimar. Per tant, són dos missatges diferents, perquè, de fet, Qatar, recordem que és una dictadura en la qual només 300.000 persones són ciutadans del país, però, en canvi, tenen milers de persones que han construït tots aquests, diguem-ne,
estadis,
camps de futbol,
sí,
estadis,
sí, sí,
etcètera, molts dels quals han mort perquè les relacions laborals, malgrat el que ha dit, dimitida vicepresident del Parlament Europeu, que és corrupció a altres instàncies de la Unió Europea.
També al programa, sí.
Sí. Doncs, el que va dir, doncs, les relacions laborals són nefastes, és una dictadura de les més fèrries, i a més que fa propaganda a tot arreu amb tots els seus mitjans i el poder que té. En canvi, Avatar, ja ho veurem, perquè l'hem de veure, però segurament pel que he llegit de les crítiques de cinema, del qui ja l'ha vist, dels crítics de cinema com a tals, doncs...
Podem estar
esperançats. És un missatge molt esperançats. I, mira, la paraula esperança doncs, seria possiblement la que ens definiria aquesta pel·lícula, que possiblement tornarà a ser doncs, multitudinària. No sabem si com la primera.
En aquest cas, jo sóc molt fan de James Cameron. Ha fet una meravella com és Titanic. Jo sí que la vaig veure al cinema, Titanic. Ho recordo.
No, també... i ara me'n penedeixo.
També, també vaig veure Avatar, la primera part, evidentment, al cinema. A més...
Té jo en tres dimensions, a veure.
Mira, jo també. És la particularitat que és l'única pel·lícula que he anat a veure en tres dimensions.
Doncs pues ara podràs tenir una segona, perquè sembla que també l'han fet en tres dimensions.
Doncs tindrem aquesta oportunitat. I sí que és cert que James Cameron ha fet coses meravelloses, com la saga Terminator, especialment Terminator 2, una revolució tecnològica, una pel·lícula meravellosa, Terminator 2, però també Avatar...
Però hi va fer segones versions molt bones, les d'Alien, si no recordo malament, i una altra, ara no recordo quina era, també com una segona versió.
Un rebut.
És a dir, per tant, i una altra cosa, ara som 2022, Avatar 3 serà el 2024, Avatar 4 el 2026, si no compto malament, i 2028 tindrem la cinquena d'Avatar. Ja estan filmades per d'elles, no tota, no sencera.
És que s'ha passat 13 anys treballant aquestes seqüeles, o sigui que esperem que el treball hagi estat fructífer i el missatge sigui bo.
I a més té el mateix color que Radio Estel, el blau.
Això sí.
El blau.
Això sí, el blau. De Radio Estel el tenim també a l'Avatar. Escolta una cosa, ho hem de deixar aquí, se'ns escapa el temps. Sí que he de dir una cosa. Recordar aquesta dicotomia, és a dir, aquest cap de setmana tenim el Mundial en efervescència, Qatar, que rima amb matar, amb mort, podríem dir, i tenim també Avatar als cinemes, El sentido de l'agua, El sentit de l'aigua, també en català, que rima amb amar, en aquest cas. Una història, doncs, que està centrada, i podríem lligar-ho també amb la natura, amb la visió de la natura
de
que tenia Gaudí. Jo saps, i no té res a veure, però no em puc resistir perquè estic amb moltes ganes. Jo tinc moltes ganes, a veure què opines tu, de veure Indiana Jones i el dial del destí. Ah. O no ets d'Indiana Jones, tu?
A veure, no és que l'hagués seguit, però sí que ara... no sé, el que no sé és quan l'estrenen. En aquest cas,
mira,
no sé. Mira, tu no sabies quan estrenen Avatar, perquè no has sabut dir que era aquest divendres. Aquest divendres, sense falta.
Ja sé que... L'estrenaran el 2023. El 2022...
Ja m'estranyava a mi que s'estrenés ara a prop.
No, el 2023 en estiu. Crec que és en juny, si no estic equivocat. Moltes esperances.
Tenim un minut per una anècdota.
Va, ràpida.
Que, de fet, era l'últim tema, el dels coreans.
Vinga,
perquè
ràpida.
Explico-lo dels coreans. Els coreans... tenen tres edats diferents. Sí, sí, tres edats diferents, segons el calendari. Són els únics que segueixen el calendari xinès, perquè Xina, recordem que en el seu moment tenia, era molt més ample inclús de l'actualitat. Jo quan vaig néixer, segons el calendari coreà, tenia 2 anys.
És veritat.
Quan vaig néixer, però com ho saps que tenia 2 anys quan vaig néixer jo?
Perquè he estat llegint sobre el tema.
A veure, jo quan vaig néixer, per què tenia 2 anys? Perdó, l'endemà de néixer tenia 2 anys. El moment que vaig néixer tenia 1 any. És a dir, tothom quan neix a Corea, segons el calendari coreà, té 1 any, perquè es compta quan un està doncs, en l'embaràs en la mare. Quan neix té 1 any, però clar, els que hem nascut el 31 de desembre, que és el meu cas, sí, l'endemà, el dia 1, ja tenim 2 anys, perquè compten 1 any a partir no del teu aniversari, no a partir del teu cumpleanys, sí, sinó cada any, quan comença l'1 de gener ja tens 1 any més. Per tant, jo tenia 2 anys quan vaig néixer l'endemà.
I encara n'hi ha, un tercer compte. Hi ha gent que té 3 edats diferents en Corea. És molt curiós. Podem reservar-lo i desenvolupar-lo perquè això estarà vigent quan tornis. I és molt interessant. Xavier Torrents, moltes gràcies per venir.
Gràcies,
per visitar-nos,
bona nit.
Per aquesta estona
bon
de ràdio i que disfrutis d'Avatar aquest cap de setmana.
I bon Nadal si no ens veiem abans.
No ens veurem, ens veurem ja a l'any nou.
Doncs bon Nadal, llavors, bon Sant Esteve i bon any, les 3 coses.
Gràcies per estar amb nosaltres, Xavier. Pausa i microcontes.
Ràdio Estel.
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
I continuen caient companys, que avui estàvem amb quadre al matí. I demà vaticino que Pere Juventí se sumarà a aquest moment. Jo, si fos la Carla, estaria molt preocupada.
Comença a estar malament, també.
Amb Rafa Sanahuja.
Rafa Sanahuja va portar el bitxo.
I altres persones que expliquen coses. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Obre el micro, Paula, que se senti el que està passant en aquest estudi, perquè Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ha arribat com un... Ell que té aquesta... S'ha guanyat aquesta reputació en la casa de tio assossegat.
Mítica.
Tio profund, tio allò... Amb,
poètic.
Amb sentiment.
Romàntic, sentit.
Doncs ha entrat gritant com un esparverà, dient que el Wanda Metropolitano ja no existe. Què ha passat amb el Wanda Metropolitano, Alberto?
Jo crec... No és amb el Wanda, és amb el futbol. Jo crec que la gent que ens agradava un tipus de futbol...
A mi m'agrada, encara.
La pilota, al pati, al carrer,
sí.
S'ha perdut. No? Jo crec que aquesta espontaneïtat, aquests nens i aquests noms i aquesta identitat, aquest mimetisme entre el club... Club vull dir dirigents, futbolistes, entrenadors,
sí.
I aficionats... S'ha perdut i s'ha tornat més mercantilista.
Més mercantilista, més societat de consum.
Sí, sí, sí. Que estem al 2022 i jo tinc una compte d'Amazon. Sí, d'acord. Però m'agradaria, per dir-ho d'una manera, que una part del romanticisme dels clubs de futbol es mantingués cap als seus aficionats.
Aquí.
Fins i tot, el nom dels estadis canvien.
No. L'Atlético de Madrid tota la vida jugarà al Vicente Calderón. I ja està. I punt. Que l'hagin derrombat i el que vulguis. Mira, aquí Ferran Capdevila i jo som molt fanàtics del futbol dels anys 80 i 90. I moltes vegades recordem aquells presidents mítics, Ruiz de l'Opera, Lendoiro, Gaspart, Mendoza, Jesús Gil... I allò era una altra cosa. Això era
passió era romanticisme i no era tan mercantilisme com crec que és ara.
Doncs després d'aquesta columna d'opinió d'Alberto Gómez parlant del mercantilisme en el futbol que ens empapa a tothom amb el Mundial de Qatar en marxa, doncs us expliquem que aquesta és una secció sobre microcontes, perquè Alberto Gómez, periodista, va publicar fa uns mesos aquell llibre per un momento que ens va desgranant cada 15 dies, mica en mica, els microcontes, la visió de la vida, el que podem trobar dins d'unes senzilles paraules, les històries que queden implícites, elidides, que tu pots completar en la teva sensibilitat i tot això. Ara mateix tenim aquí el Ferran Capdevila dins de l'estudi, que li està intentant solucionar el tema dels auriculars.
Cap problema.
No, i a més Ferran és supereficient, ja t'està donant uns altres auriculars, mira'l. Fes-hi una foto, Maria José, a Ferran, que està a l'estudi. Que surti. I ara, escoltes
perfecta,
millor?
Perfecta.
Veus tu si és eficient, Ferran? És que ho té tot. És meravellós. Escolta, avui anem a aprofitar el temps, Alberto, perquè...
Som-hi.
D'una part, jo volia que tractar algun tema concret de microcontes al voltant d'una idea. I tu em vas dir, podríem fer aquest concepte quan es fa de dia. Quan es fa de dia, és a dir... Quan ha passat la nit i torna a sortir el sol i hi ha un nou començar, però amb les vivències que et deixa la nit i el dia anterior també.
Perquè hi ha coses que amb les llums del dia es poden acabar o poden començar.
Home, i a més et dic una cosa, jo que sóc un lunàtic, en el bon sentit de la paraula, o en el dolent, no sé, en el que vulgueu, és a dir, sóc un amant de la nit, jo és que viuria de nit. T'ho dic així. A mi la nit m'encanta. Ferran Capdevila diu que...
Silenciosa,
també.
No?
M'encanta. Té un altre ritme, té un altre romanticisme, té una altra passió. Jo crec que a la no llum de la nit, els cors es posen tous, es mostren més la veritat de la persona.
Sí, la nit. Jo crec que la nit és més honesta que el dia.
Molt bé. Doncs compro totalment. I té una part de passió.
T'he deixat un titular, aquí.
Home, tu ens deixes, normalment quan vens, deixes prou titulars. Ens costa després seleccionar el titular.
Una altra cosa és que no ens agradi aquesta veritat que ens deixa la nit. Però la nit deixa més veritats que el dia.
Bona, perquè de vegades et pots trobar cosetes que dius, bueno, això igual no calia saber-lo, no calia.
No volia
saber-lo. Escolta, ens has seleccionat algun...
No volia que s'acabés la nit.
Exactament, que no sé, bueno, jo recordo alguna cançó, és que em portes molt a Ismael Serrano, que diu allò de que no s'acaba esta noche i que no m'enamore, que jo crec que la primera part és prou impossible i la segona també, tot és impossible.
És com aquella idea, per mi, mítica, però és tan real, jo crec,
sí.
Que és que no arribi la teva parada en el metro.
El metro és un altre tema que també podríem trucar.
Perquè si jo em trobo que es para, que s'averia, que, sí, no, que es ralentitza, que triga, no, en el moment en què tu t'has de baixar la teva parada, jo no vull que arribi, jo vull que s'averiï, jo vull que es pari, jo vull que, no?, que es ralentitzi.
Que el moment sigui etern, podríem dir. Que de vegades hi ha moments
que... Quan jo escolti que hem de quedar-nos una estona en el metro per una averia, sigui amb tu.
Amb mi? És que un dia et fotré un petó aquí en directe. Ja t'ho dic. Escolta una cosa, tenim... Per una part, per a centrar-nos i aprofitar el temps, segurament algun microconte que tu has seleccionat respecte a aquest concepte, quan es fa de dia, i que sàpigues que tenim també microcontes seleccionats de dues companys de la ràdio, que els hi he demanat, s'ha deixat el llibre, han seleccionat el que els hi ha agradat, i a més una companya teva, que m'has fet arribar, que també participa. Podem començar per ella. Qui és la teva? O vols que estigui l'anonimat?
No.
És
Merche, és una companya, és periodista, s'aixeca molt d'hora, quasi cada dia per treballar, i bueno, es troba un clima, no sé si 4, 5, 6 del matí, diferent de la que ens trobem
totalment
molts altres quan, no? Quan caminem pels carrers.
És el que es coneix com a clima marçà en aquesta casa, el clima marçà. Quan ve cap aquí la ciutat encara està, doncs, a les fosques. Podem escoltar a la Merche.
Bueno, qué difícil escoger uno solo de los microcuentos de mi gran compañero Alberto Gómez, pero hay uno que me gusta mucho porque retrata a la perfección cada una de mis jornadas laborales. De madrugada salgo de casa para ir al trabajo y esto es exactamente lo que me encuentro. Escuchad. Ni un alma a esas horas, apenas un trasnochador rezagado o alguien buscando un café donde refugiarse, donde esperar el rugido de las persianas. Sí. Luego llega el bullicio de la ciudad despertando, pero yo ya me sumo a esa corriente pensando que mi jornada ha acabado para que comiencen la de los otros. Sí, ya veis, son apenas dos líneas de una exactitud milimétrica, certeras, en las que me veo muy fielmente reflejada. Gracias por tus microcuentos, Alberto.
No, gracias a tu, Merche, per seleccionar-nos aquest. Tu has viscut, imagino, aquesta realitat, aquest matinar tan espectacular, no?
Sí, aquest 5, 6, 7 del matí que no saps si acaba una cosa o comença una altra. Aquests raigs, no? Aquest sol que no molesta, perquè com que t'està despertant unes certes emocions o sentiments d'algú que s'acaba o d'algú que comença, no?
Jo no sé per què m'ha vingut al cap, igual no té res a veure, eh? Però m'ha vingut al cap una frase de Joaquín Sabina, no sé si ets molt partidari o poc de Joaquín Sabina, que deia, allò excitant de les 3 o les 4 del matí és que qualsevol que et creues pel carrer pot ser un canalla, deia ell. No mai saps a qui et trobaràs a aquestes hores.
Que jo crec que és un canalla que va, no?, amb ganes de o derrotat per.
Molt bona. O amb ganes de o derrotat per. Escolta, ràpidament, escoltarem un i després passem amb tu.
Sí.
Tenim a Mercè Mondelo, companya de xarxes d'aquesta casa, que també ens ha triat el seu microconte favorit.
I del que jo no sé absolutament res.
Tu no saps res, però a veure què ha triat la Mercè.
Hola, Alberto. D'entre tota aquesta delícia de microcontes que fas, n'hi ha un que a mi m'ha captivat, que és aquest. Nada que fotografiar, nada que lo sorprendiera, nada que describir. Esa era la belleza que le habían prometido. Esos kilómetros y kilómetros, sin nada a la izquierda y a la derecha, sin nada. Una delicia.
Una delícia. Clar, pensa que Mercè Mondelo es passa la vida fotografiant coses i ella ha pensat, mira, algo que no tengo que fotografiar, aquí l'ha cridat l'atenció.
Doncs la pista que li puc donar a aquesta companya teva és Patagònia.
Patagònia?
Patagònia.
Mira, justament, això és Argentina.
Correcte. Correcte.
Doncs mira, lliguem els temes perquè aquí estem obsessionats també amb Lionel Messi.
No sé, o sigui, quan ella escolti aquesta pista, sí. Patagònia, a veure què pensa.
Molt bé. Doncs aquest era el que ha triat Mercè Mondero. Vull escoltar algun dels teus de quan es fa de dia. A veure què ens has seleccionat en aquest moment en què és aquest creuament de camins, algo que termina, algo que pot començar. A veure com ho planteges tu. T'escoltem, però tirem la careta musical, que això ens ajuda molt a centrar-nos i encara ho fa més emocionant. Alberto Gómez.
Solo una noche se habían conjurado, así que la arropó, le dejó el café preparado y cerró la puerta.
Això és molt trist, Alberto. Ara m'he quedat... No? Té un punt de tristor allà, eh? Solo una noche.
I sí?
Mira, no. Com dient, bueno, en principi sí, però clar, no sabem. És la gràcia del microconte, que no sabem després què va passar ahí.
Vinga, va, som-hi amb un altre.
Un altre? Vinga, va, endavant.
Risas.
Home.
Algún reproche. Y un vino que dejaba escapar más de una alegre confesión. Hasta que llegaron las primeras luces del día. Hasta que sintió toda su piel erizada. Hasta aquella pregunta, casi olvidada. En el tiempo. ¿Vienes?
On tu vulguis, Alberto. Jo vaig a on tu vulguis. Escolta una cosa. Estava pensant, és increïble, no? Però jo no puc evitar que em retrotauen aquests microcontes a moments de la meva vida. És a dir, jo penso en la nit, que a mi em fascina prou, com t'he dit al principi, i al final sí que són moments fugaços, però hi ha molts moments que ens quedem per sempre, no? O sigui, hi ha moments que han passat, però que tornen. Jo, personalment, m'agrada també aquest concepte de donde has sido feliz, no quieras tratar de volver.
Frase Sabina.
També és frase de Sabina. Peces de ciudad.
I si les llums del dia, les primeres llums del dia,
sí,
et recorden o repeteixen un moment, un lloc, una ciutat, un estat on pots arribar a somriure, recorda amb un somriure, no sé.
És
no li compro del tot, la frase.
Ja veig. Jo, en principi, sí, perquè tinc un sentit molt, molt melanconiós de la vida. És a mi em costa trobar records alegres. I els tinc localitzats, però sempre trobo un punt de melancolia en pensar que aquell moment no tornarà. Per tant, no em recreo massa.
Jo no sé si tornaria. No sé si hem d'eliminar cada lloc on hem sigut feliços, no? Però és veritat que també hi ha un sentiment de maleir, no? D'un sentiment una mica pessimista quan tens la certesa de que algú s'està acabant.
És maco en el sentit de que al final, si tens aquests records, i aquests records estan perfectament retratats en els teus microcontes, és perquè has viscut. Ara penso en Pablo Neruda, confieso que he vivido. Una mica.
Sí, i una cosa que sents, no? que toques a les mans i que tens la sensació de que se t'anirà de les mans.
Et dic una cosa, en aquest programa, quan la persona que tinc davant és molt potent, em passa que no puc fer el comiat normal. M'ha passat amb Pol Marçà, m'ha passat amb Santi Jiménez, i avui em passarà amb tu perquè et deixaré que em rematis el programa amb un altre microconte.
Antes de cerrar la puerta, sigiloso, volví a mirar cómo dormía, cómo los primeros rayos de sol le acariciaban la cara. Se había hecho de día. Maldita sea.
Ens agraden els dimecres, ens agraden aquests estrenes. Alberto Gómez, Por un momento, és el seu llibre i us el recomano moltíssim perquè està ple, esquitxat d'aquesta sensibilitat i aquesta bellesa. Alberto, moltes gràcies.
A tu, un plaer.
Nosaltres, que desitjant la derrota de França, que no es produirà, ens acomiadem fins demà. Ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos. That makes you a star.